5-6 ocasions de gol, al marge de que hauria d'haver estat expulsat a la primera part amb la clau de judo i les protestes a la cara de l'àrbitre, no? Però bé, el partit ha tingut aquest escenari i ha estat curiós de veure aquest experiment, una mica el Madrid intentant disfressar-se del Barça, i el Barça, no diré que disfressar-se del Madrid, potser més de l'Atlètic de Madrid, però fent-ho molt bé.
Sí. Hola, Poquí.
Hola, bona nit.
Què tal?
Jo bé, la mar de bé.
Sí, eh?
I tant.
Tu que has vist Barça patir durant anys i no guanyar lligues durant dècades, que avui...
Jo com que la cantinela aquesta de... És a dir, avui la roda de premsa del Xavi era un bucle dialèctic. Era un bucle. Cada pregunta era, ui, vostè ha perdut la posició, no? Escolti'm, no sé què fem. I el Xavi anava dient cada pregunta el mateix. Hem estat molt bé sense pilota, hem estat molt malament amb pilota. No era el pla que teníem i ens hem hagut d'adaptar un pla. Això és, resumint en dues frases, la roda de premsa del Xavi, que demà ocupa una plana al Mundo Deportivo, podien ser aquestes quatre frases, aquestes quatre paraules que us he dit. I ha estat un... Jo, que això estic... porto acostumat aquesta cantinela molts anys sentint-la, doncs mira, i sempre m'he quedat amb el mateix. Hi ha vegades que has de jugar el que et condueix al partit, que és el que ha explicat el Xavi, i penso que el Barcelona ha fet un molt bon partit, perquè jo no recordo, més enllà del gol anul·lat per fora de joc de Benzema, algun xut a la primera part, un misto horripilant de Carvajal. No recordo que el Barcelona hagi patit algun xut desviat a la segona part. No recordo ocasions molt clares del Madrid. És veritat, el Barcelona, pues,
molt bon partit des del punt de vista defensiu, Joan.
Sí,
perquè des del punt de vista de l'atac
no, vull dir, ja, però que a vegades ho has de fer. Hòstia, és que ja entenc que el barcelonisme està acostumat a una excel·lència, o s'ha acostumat, aviam, desenganyem-nos, l'excel·lència potser fa 10 anys que... O conto des dels darrers dels trams de Luis Enrique, des de l'època de Luis Enrique ençà, són 5 anys que has fet partits molt bons, tant amb Messi com sense. Hi ha partits que te'ls ha arreglat Messi, amb tot tipus d'entrenadors, i hi ha partits que els has tret a base de coratge, com avui, a base de coratge i d'una gran tasca defensiva dels dos centrals, que han estat immensos, Koundé i Marcos Alonso. Sense ser central Marcos, Araujo, que un cop més ha deixat en evidència, ha mostrat totes les costures de Vinícius, que és un dels davanters més sobrevalorats de la història del futbol, i un treball molt bo defensivament dels migcampistes, poc brillant davant, sí, però és que estàvem al Barcelona, també ho ha recordat Xavi, estava jugant al camp del vigent campió d'Europa
i de Lliga.
Per tant, home, que no és el que vol el Barcelona, evidentment que no és el que vol. I és el Xavi segur que és el primer que no ho vol. Però hi ha partits que t'has d'acostumar. Almeria és una altra història completament diferent. Almeria, el Barcelona va fer un pèssim partit en tot. Avui no. Avui no ha fet un pèssim partit. No ha estat brillant, no ha estat dominador de la pilota. Ha hagut de jugar d'una altra manera. Jo, sincerament, no veig cap drama. No ho veig ara, ni ho veia fa 5 anys, ni ho veia fa 7, ni ho feia 8, quan passaven aquestes coses. No veig cap drama que el Barcelona sigui capaç de transformar-se i jugar d'una altra manera quan les circumstàncies ho fan necessari. I les circumstàncies ho fan necessari quan, pel que sigui, o perquè tu no tens el dia, o perquè, al contrari, té una qualitat alta, com jo penso que és el cas d'avui, has d'acostumar-te d'una altra manera. Al marge, ja sense entrar a debatre que no tens, per mi, un jugador clau, determinant en aquest sentit, que és Pedri.
Sí.
Sense Pedri, amb Pedri el Barça és un, i sense Pedri el Barça n'és un.
És increïble.
És com si el Barça, és com si el Barça de Xavi i Iniesta doncs estigués, no sé, 2 mesos sense Xavi i Iniesta, vull dir, amb el futbol
veuríem una altra cosa.
Veuríem una altra cosa, doncs, sí. Què és el que ha passat
però
avui.
Però a mi em sembla increïble que un nano de 20 anys sigui tan determinant, no?, en la construcció, en assistir, en fer moure tota la maquinària ofensiva.
És que és dels pocs jugadors que tens que són capaços d'aguantar-te la pilota com te l'aguanta ell. És a dir, no tens un recanvi per Pedri que s'assembli a les seves característiques. Tens altres jugadors, tens Gavi, tens De Jong, però són un altre tipus de futbolista. De Pedri només en tens un, i amb la seva classe i el seu talent només està ell a l'equip. I et condiciona molt, perquè la manera com vol jugar, ell és una peça indispensable. i si no la tens, doncs l'invent es cau per totes bandes, com estem veient en aquests últims partits. L'invent de jugar aquesta manera que el com diu el Xavi.
Jo aquí hi afegiria més Lewandowski, és a dir, et falta la teva peça clau per aguantar la pilota al mig del camp, però Lewandowski, és veritat que a vegades també baixa, ajuda, sí. I si envies una pilota llarga, te la pot aguantar per després que l'equip surti una mica, i avui, clar, és que quan enviaves pilotes a Ferran contra Rüdiger o Militao, no el critico, vull dir, és que és normal que les perdi.
O Dembélé, veient el partit que ha fet Rafinha, és a dir, és veritat que hi havia molts moments que hi havia camp per córrer, que t'imagines a Dembélé aquí i dius, ostres, un altre escenari de partit, és que Rafinha, pobre, el partit que ha fet avui, bastant nul.
Sí, és dels que queda una mica assenyalats. I en referència a Lewandowski, que no està fi últimament, però sí té una cosa, que obliga a dos tios de l'altre equip està allà, pendents d'ell. És a dir, potser no tindrà el dia millor, però clar, avui els centrals del Madrid podien permetre's el luxe de deixar... Tot i que Ferran no em sembla que hagi fet un mal partit, crec que no ha estat malament.
Però quants cops ha pujat Militao, Joan, en aquesta línia?
No, clar, i Rüdiger, també, tranquil·litat, jugant amb una tranquil·litat que no haurien tingut si hagués estat Lewandowski, només per l'efecte moral o mental de que tens davant a un davanter, un dels millors davanters de la darrera dècada. Per tant, és una baixa, evidentment, molt significativa.
Deixa'm sumar també aquí a la taula l'Àlex Dalmas. Hola, Dalmas.
Bona nit, com esteu?
Què tal? Bona nit. A veure, com a analista consagrat de futbol, et faig la gran pregunta, no? Per què el Barça avui ha estat incapaç de tenir una estona a la pilota i s'ha hagut de defensar tant i tant?
Bé, ho estava comentant ara, no? Jo crec que és la falta de talent, la falta de joc entre línies i la falta de capacitat per sortir, sobretot en noms propis. I avui el Barça no tenia Pedri, no tenia Lewandowski, no tenia l'amenaça per fora que et suposa Dembélé, i els jugadors que tenien que pilotar una mica la sortida de pilota eren pocs, perquè jo no em vull oblidar de... A mi m'ha encantat el partit de De Jong, crec que avui a De Jong li demanàvem un pas endavant des de feia temps, i crec que no només avui, ja encadena diversos partits, però avui jo crec que ha liderat l'equip des de la pilota, però bàsicament per tot això, i després perquè no hem d'obviar que avui el Madrid ha canviat el seu pla de partit, un Madrid que està acostumat sempre a deixar-se metres per córrer, avui segurament influït per aquestes baixes del Barça, i ja ha plantejat un partit amb un home a tot el camp des de la sortida de pilota. Per tant, el Barça no ha tingut la clarividència per sortir. A mi no m'ha agradat avui l'equip. Nosaltres sempre som un... Bé, sempre ens hem fixat en el resultat, que òbviament és la part més important, però també el joc que et porta el resultat. I avui el Barça no ha estat fi. Segurament ha guanyat el partit que no volia jugar. Però vaja, també hi ha coses positives. De totes maneres, jo crec que el partit evidencia dues coses molt clares. La primera és aquesta, que el Barça actual pateix molt si li falten alguns perfils específics, i parlo de Pedri, i parlo de Lewandowski sobretot, i si voleu Dembélé també. I l'altre és el creixement defensiu que ha tingut aquest equip en un any, en una temporada. Avui la defensa de l'àrea ha estat espectacular. Per tant, bé, jo crec que és un equip que ha millorat, però que encara té les limitacions. Dit això, és un gran resultat per la tornada.
Sí, sí. No està fet, Raül, però és un magnífic resultat per la tornada.
No, amb el Madrid, amb un 0-14 potser anàvem una mica tranquils. Però no. Seria un error pensar que està fet. Sí que és cert que no sabem com estaran ni el Barça ni el Madrid d'aquí a un mes, no? Hi ha molt de marge de temps i una aturada FIFA pel mig com per saber com estaran els equips, no? És evident que el Barça en principi ha d'anar a més, ha de millorar, perquè recuperarà peces com Pedri, Lewandowski, Dembélé fins i tot, i Christensen, és a dir, vaja, veurem què passa d'aquí el 5 d'abril, però tindrà tots els efectius disponibles, tant de bo, i en principi això ha de ser un avantatge per passar a la final i per plantejar un altre tipus de partit. El Camp Nou també m'imagino un altre escenari, no? Un altre tipus de partit. Home, serà un partit molt interessant, perquè Madrid haurà d'anar a guanyar i haurà de plantejar un partit també, doncs, de cara a barraca, no? Però no està fet, no.
És que, de tota manera, el Madrid, si mirem els darrers anys, és a dir, no és una cosa exacta, la tendència és que el Barcelona li va millor al Bernabéu que al Camp Nou.
I el Madrid
al revés, sí. Li va millor al Camp Nou que al Bernabéu, per tant, ja veurem. I una cosa que vull parlar, si no rebentaré, que és la tonteria que ha fet Marcos Alonso. L'única taca que li poso al partit és la de calmar a Vinícius. Sí. Quan Vinícius anava...
Joan, he pensat el mateix, de dir, què fa, deixa'l, que està embogit amb l'àrbitre, deixa'l. Sí. Ho he pensat igual.
També tinc dubtes de si aquest Munuera l'hauria expulsat o no.
No l'hauria expulsat.
Segurament no.
Perquè ha fet mèrits suficients per expulsar-lo i no l'ha expulsat.
Però veus allà el Marcos tranquil·litzant, però què haces?
Marxa. L'has de tirar és benzina, no?
Tira, encén el foc.
Jo tinc dubtes de si... La falta que li fa De Jong, la clau de judo, no és prou motiu per expulsar-lo. I com a referència agafo la picabaralla de Savic i Ferran Torres al Metropolitano, que va ser per l'estil.
Sí, però un moment, jo vull dir, diguem les coses clares. De Jong agafa primer Vinícius per la cuixa.
No.
Sí, Joan.
De Jong està fent sí.
Agafa primer Vinícius per la cuixa i després l'altre li fa una clau.
Que no, home, que no, que l'està agafant el Vinícius des de molt abans. Sí, primer pel coll, després per l'esquena, després li fa la clau.
Home, jo crec que De Jong li fa falta i... Vinícius, jo gairebé ho puc considerar agressió.
I tant, si agafa pel coll.
Això sí.
Ara, si agafa pel coll.
El que és incomprensible és com després la reacció que té Vinícius, aplaudint, sí. rient, sí. A més, aixecant els braços, com tirant el públic a l'àrbitre, i no li passa,
no passa res. Res.
És un jugador que ara mateix se sent impune.
Sí.
I això sí. no és bo. No ha de ser així, vaja.
I a més, aquest àrbitre és la segona vegada que ho fa. Hi ha un partit recent, que és aquest mateix àrbitre, que a Vinícius li diu que està boig, i el tio li diu que el calmi. I li diu a Benzema que el calmi. Avui, una altra vegada, avui li diu a Benzema quan estan discutint. Oye, calma-lo. Collo, calma-lo. En el Lewandowski li van caure 3 partits perquè un criminal de guerra li va fotre, li va dir que s'havia tocat el nas.
Sí, i hombre, després, Joan...
És un escàndol. Sí,
i després, poquí, el pique que ha tingut amb Gavi, que a Gavi li ha mostrat targeta groga,
sí,
i l'altre...
Sí, amb ell no.
Sí.
Que aquesta també és una altra.
El Vinícius o el Gavi.
Sí. Tot i que, us he de dir que a mi aquest àrbitre no em desagrada, eh? O sigui, jo crec que m'agrada el posat, és a dir, no sé, considero un bon àrbitre i menys això de Vinícius, que crec que aquí s'ha equivocat.
I el temps afegit.
La resta no està malament.
De la segona part.
Sí, el temps afegit també, sí.
En general, la segona part m'ha semblat que escombrava una miqueta cap a casa. Sí. O sigui, no sé, amb petites decisions, per exemple, Carvajal ha fet també 2 o 3 faltes,
bueno,
i ha acabat el partit sense targeta, sí. Si no vaig equivocat.
Cada partit
la groga a Xavi és per encarar-se en Carvajal, però Carvajal no veu groga i Xavi sí.
Increïble. Bé, avui Vinícius ha acabat frustrat perquè Ronald Araujo ha fet un altre partidàs. És l'anti-Vinícius i ha dit això a la zona mixta del Bernabéu.
Defensivamente, verdad, estuvimos espectacular. Es verdad que hoy no fuimos protagonistas nosotros, pero era lo que tocaba. Defensivamente estuvimos bien, era algo que teníamos que corregir de la temporada pasada y la verdad que hicimos un gran trabajo.
Ronald, después de Ter Stegen, eres el jugador que más goles salva del Barça. ¿Hoy ha sido un ejercicio de supervivencia aquí en el Bernabéu con tantas bajas en ataque?
Sí, es verdad que ellos fueron protagonistas, pero creo que no tuvieron ocasiones, creo que patearon una vez al arco. Tuvieron mucho la pelota, eso sí, pero como decía, hicimos un gran trabajo defensivo, las coberturas, los jugadores importantes de ellos, intentamos contrarrestar y eso fue muy bueno.
Ronald, ¿cómo ha sido ese duelo con Vinicius? Porque otra vez has sido capaz de frenarle, de dejarle prácticamente sin opciones y sin salirte tú del partido, ¿no?
Bueno, sabemos la calidad de jugador que Vinicius, un jugador que me encanta, espectacular, y bueno, hoy salió para nuestro lado poder defender bien, trabajo muy bien para llegar bien a estos partidos y contento que se nos dio. Es verdad que todavía queda otro partido y también mucho duelo con él a lo largo de la carrera.
Ronald, y un golpe de efecto, ¿no? Venías de 2 derrotas consecutivas con muchas bajas aquí al Bernabéu, muchos pensaban que el Madrid se iba a pasar por encima y había dado un golpe de efecto aquí en el Bernabéu.
Sí, es verdad que veníamos de 2 derrotas, pero el equipo estaba bien, anímicamente estaba bien, no nos golpeó, sabemos la calidad de equipo que tenemos, hay un grupo humano muy bueno, este año creo que somos una familia y eso se ve dentro de la cancha, y bueno, contento porque pudimos sacar un resultado importante.
Ronald, teniendo en cuenta el escenario, que es el Bernabéu, semifinal de Copa, ¿es el mejor partido defensivamente del equipo, hablando?
Bueno, creo que defensivamente sí. Hicimos grandes partidos esta temporada, Atlético Madrid, no recuerdo otro, pero bueno, hicimos grandes partidos. Se ve que estamos bien, estamos trabajando bien y nada, contento que no portería 0 y vamos a decidir en casa.
Doncs això és el que ha dit Ronald Araujo, un dels millors avui. Bé, de fet, el millor, del Barça jugar sí. Ronald Araujo. Sí. Què volies destacar, de quina dada?
Mira, sobre Vinícius he mirat les dades del brasiler avui, comparant-les amb les del partit de dissabte contra l'Atlètic de Madrid. N'hi ha que no criden l'atenció, per exemple, els duels. Avui, 9 de 16, o sigui, n'ha guanyat 9 de 16, dissabte passat 8 de 17, més o menys igual, dos xuts dissabte, dos xuts avui. Passades clau, aquí sí que comença a haver diferència, 3 passades clau avui, 5 dissabte passat contra l'Atlético, i a mi la que em crida més l'atenció és aquesta. Regats. Avui, 3 de 5.
O sigui, molt pocs.
Dissabte, 6 de 15. O sigui, és que Araujo fa que canviï la seva manera de jugar. Més enllà que a vegades se'n va cap al mig per evitar-lo, és que no l'encara. És que ja li té la moral menjada de tal manera que no l'encara, clar. 6 de 15 dissabte, 3 de 5 avui.
Sí, sí. És que a l'hora de defensar posa un defensa uruguaià a la teva vida, perquè ja no és només Araujo, vaja, la història dels defensors uruguaians ja ve de lluny, però el que està fent aquest nano... Perquè a més és un perfil que el Barça costa que surti de la pedrera, més enllà de potser Puyol, si m'apures, però és un perfil estrany a l'ecosistema Barça, no? I t'està donant un rendiment a nivell defensiu que si l'haguessis d'anar a fitxar fora aquest jugador et costaria un dineral.
A mi m'ha recordat del Mas, tu sabràs millor, aquell Puyol contra Figo, recordeu quan Figo tornava al Camp Nou? M'ha recordat una mica això, no? Perquè a poc li va menjant la moral, I és tot mental, no, Àlex? Tu que has estat futbolista, vull dir, Vinícius avui ha acabat frustradíssim, perquè no, veia que no podia marxar de cap de les maneres.
Sí, totalment. Té certs paral·lelismes, hi ha molt de mental, hi ha molt de joc mental en un contra un, amb pilota i sense pilota. Jo crec que en el duel Araujo-Vinícius, a més, ja ve de llarg. És a dir, jo crec que comença els partits, ja avui ha començat el partit pensant que, bé, que tindria Araujo a sobre i que seria tot molt, molt, molt difícil. I és veritat el que comentava el Jaume, moltes vegades feia la conducció cap a dins, quan realment la manera de jugar de Vinícius és sempre encarar o anava per fora. També s'ha de dir que Araujo, els conceptes defensius quan defensa a Vinícius són molt bons, és a dir, sempre li tapa dins per donar-li la banda i se sent més incòmode, i deixem destacar el treball de les ajudes. Avui sempre hi havia una ajuda a prop, fos Rafinha, fos De Jong, fos Koundé. Han estat meravellosos, ha estat fantàstic Araujo i ha estat fantàstic tot l'equip. I et diria que un sector dret com el que ha tingut avui el Barça, Araujo més Koundé, jo et diria que no hi ha parella a dia d'avui a Europa més difícil de superar que aquesta. Llavors en pilota ha demostrat certes limitacions, Araujo, aquesta és una altra. El Madrid esperava fer la pressió quan la pilota anava a banda, a la banda d'Araujo, i allà ha tingut certs problemes, però sense pilota per allà no passa ni l'aire.
Sí, Koundé també, no? Ha tornat a ser... Juga a la dreta i ho fa bé, i avui de central semblava un mariscal de la defensa del Barça, Àlex.
Sí, absolutament. A mi m'ha agradat... És que jo ho extendria tota la línia defensiva. Potser Valde la primera part ha estat una mica de més baix, però la segona ha tornat a estar molt bé. Fixa't que avui la parella de centrals han fet 21 refusos entre els dos, 11 Koundé i 10 Marcos Alonso. Crec que la defensa de l'àrea ha estat magnífica. He vist una línia defensiva... Bé, ja van molts partits, però molt concentrada, les basculacions, ara ho deia Araujo a les seves declaracions, les basculacions defensives són impecables, les distàncies entre els defenses són perfectes, i avui és un partit on un equip del nivell del Madrid ha estat molt de temps prop de la teva àrea i no t'ha generat res. Crec que, jo repassava unes dades, el Madrid no ha xutat a porteria, i des de que es recullen dades...
Sí, abans ho dèiem, 15 anys, no? Són 15 anys.
Sí, no? Amb 15 anys, doncs, sí. No és de la porteria. Home, això no és casualitat.
I, Àlex, creus que això és només... És a dir, mèrit del Barça o també de mèrit del Madrid? Del partit que ha fet avui Ancelotti?
Però Ancelotti estava contentíssim, no? Sí, a la sala de premsa.
No, què he de dir, però...
A veure, jo crec que el Madrid podia haver atacat millor, però si m'has de dir un percentatge, perquè sempre en futbol les coses són combinades, no? No és blanc o negre, però si em fas dir un percentatge, jo diria que més mèrit del Barça. A mi m'ha encantat com el Barça ha defensat l'àrea, els pocs espais que ha deixat, les cobertures, la solidaritat. El Barça ha estat molt bé, i jo ho destacava, avui el Barça en pilota ha estat molt fluix, i això ho ha reconegut tothom, fins i tot Xavi, no passa res per dir-ho, però és que sense pilota el creixement que ha tingut aquest equip venint d'on ve, crec que és per destacar.
Sí. D'on veníem a on està el Barça defensivament, Raül, és una evidència que el treball que hi ha aquí al darrere potser no serà molt vistós o no ens agradarà tant o no és el que ens esperem d'aquest Barça de Xavi, no? Però el treball és innegable. A la Lliga i a la Copa ara mateix, no? El treball del Barça és innegable. A la Champions i a Europa no ha sortit tan bé.
Sí, exacte, sí. Bueno, de fet, a la Champions va coincidir que no hi eren, recordem-ho, que no hi eren Koundé i Araujo.
I Christensen tampoc.
Clar, en els partits decisius, recordem aquell partit, sembla la prehistòria, però el partit contra l'Inter el va acabar jugant Piqué, que ja tenia el cap...
Obrint els braços.
Clar, tenia el cap més a fora del futbol que a dins, no? Com a mínim el futbol del Barça, no? Jo recuperant el fil de la parella Koundé-Araujo, que a mi em té, vaja, com a tots els culers el cor robat, fixeu-vos que aquí passa una cosa que passa molt poc en la història del futbol, o passa en molt pocs equips, que és que són intercanviables. És a dir, segons el partit, segons el rival que tinguis al davant, com vulgui jugar Xavi, Koundé pot jugar a lateral dret i Araujo a central, o al revés, com ha passat avui. I això és bastant inèdit. Vull dir, això diu molt de la seva versatilitat i de la seva polivalència i del seu potencial, no? I després, concretament, jo crec que estic totalment d'acord amb vosaltres que Balde avui potser ha estat una mica més fluixet, però tant Marcos Alonso com Koundé com Araujo han estat de nou fregant el 10, i Araujo especialment, no? Jo crec que aquí tenim un futur capità del Barça. No només perquè crec i espero que estigui molts anys al club, sinó perquè a més és un líder. La capacitat de lideratge que té, la grapa, l'empenta, aquest caràcter uruguaià, guanyador, competitiu, i a més que és un tio, que això és molt difícil de trobar, una mica com Puyol, no? Que és un tio que el veus gaudir defensant. És a dir, ell salva un gol i ho celebra.
Sí.
I encomana aquesta passió... És un tio que li agrada defensar, que segurament celebra més salvar un gol que marcar un gol. I a més va bé de cap, que també de tant en tant fa algun golet, no? Per tant, és una troballa fantàstica. I recordem que Araujo no ve del planter, perquè seria potser una mica...
Sí, però futbolísticament s'ha creat aquí, Raül, futbolísticament. Vull dir, no, el que ha après futbolísticament és aquí.
Sí, això sí, però vull dir que va arribar allà sent juvenil, va arribar grandet, i era en aquella època que hi havia el Pep Segura, que hi havia el Ramon Planes, el, no sé si el Robert, no sé exactament l'època, però aquella època que el Barça fitxava molt talent perquè explotés aquí, no? I que es gastava 1, 2, 3, 4, 5 milions, que molts van sortir malament, però, per exemple, recordo que en aquella època també es va fitxar Santi Bueno, que ara està al Girona, de central, també uruguaià, si no m'equivoco,
i
van fitxar Araujo, no? I, bueno, doncs Araujo ha sortit bé, i vaja, és un tresor, és un tresor.
Araujo va venir del... És un fitxatge de Ramon Planes, que va venir del River no sé què, River... Boston River
d'Uruguai.
D'Uruguai.
Bé, ell sempre explica que... la història d'Araujo explica Ramon Planes que és a través del pare del de l'Espanyol, del que estava al Getafe, de Leandro Cabrera, no era?
Sí.
Cabrera, sí. Doncs jugaven, eren uruguaians els dos, i a partir d'aquí doncs descobreixen Araujo.
Clar, ell està... és que el Ramon Planes estava al Getafe.
Sí, correcte. Doncs,
correcte, aquí veiem els informes. I només volia apuntar una cosa d'això del tema de centrals de la cantera del Barcelona, que és veritat que no surten jugadors com Araujo. De fet, Carles Puyol és un extrem reconvertit primer en lateral i després en central, perquè Carles Puyol, quan els primers anys, els seus primers anys el futbol base del Barcelona és com a extrem, i després va endarrerint fins a lateral, i després hi és el Barça que juga de central, perquè ell puja el primer equip com a lateral, recordeu? Serra Ferrer està a punt de cedir-lo al Màlaga, i Van Gaal el veu en un entrenament i se'l queda. És rara la paternitat dels fitxers del Barcelona. Un és el Ramon Planes, que bé, va estar poc temps, i un altre és Van Gaal, denostadíssim Van Gaal, que va evitar que un futur capità del Barça marxés. I aquesta falta de centrals d'aquest perfil al Barcelona la va explicar en aquesta taula fa uns quants anys el Joan Globart, que va explicar que al Barcelona no surten centrals, entre cometes, molt físics, molt competitius. Per què? Perquè el Barcelona, des de que comencen a prebenjamins fins al Barça, fins a juvenils, fins que arriben a juvenils, el Barcelona està al 90% de temps dels partits a l'àrea rival, al 90%.
No toquen bola.
No toquen. Per tant, els centrals només juguen per construir. I així surten Piqués, Eric Garcias, el Sergi, que es va acabar perdent la vida.
Bartra.
Marc Bartra. Molts centrals d'aquest perfil creatiu. Perfil Barça, en diuen. Però perfil, jugadors bons, correctors, que són capaços d'aixugar un extrem com aquesta nit Vinícius, o futbolistes com Puyol, que va ser el corrector de Barcelona durant molts anys, és difícil que surtin.
Bon apunt, eh, aquest? M'ha agradat.
No ho va explicar Golobar, no és, l'autor és Golobar, no jo.
12:25, ara seguim. El Tu diràs.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Presentem la nova gamma de furgonetes Maxus i els seus nous models 100% elèctrics. Una nova energia per fer front a les feines més dures i el dia a dia més exigent. Una nova energia que és pura força. Digues adeu als no puc, o millor, sayonara, baby. Maxus, una nova energia.
Escolta, has tastat la Moritzet?
No.
Doncs ho hauries de fer, perquè té un sabor de beure per creure-ho.
Vols dir que és molt bona?
No només això, també és la cervesa que sempre voldràs tenir a mà.
Això què vol dir?
Que estàs a una Moritzet, de descobrir el que és un gran sabor.
Vaja, que la tasti, no?
Ja tardes. Moritzet, un sabor bestial.
I si el cotxe del futur ja hagués arribat? A Spoticar, líder europeu en vehicles d'ocasió, t'oferim vehicles elèctrics per ser més sostenibles i, sobretot, vehicles renovats que duren més. Perquè sabem que quan condueixes un cotxe fabricat ahir, només penses en el demà. I ara, a Spoticar, queda't un vehicle d'ocasió amb un any d'assegurança a tot risc inclosa o un avantatge equivalent. Aprofita aquesta oportunitat fins al 31 de març per a cotxes finançats amb PSA Financial Services. Consulta les condicions a Spoticar.es.
L'energia és un bé molt preuat. Per això a Termor fabriquem sistemes de calefacció i d'aigua calenta per aerotèrmia que consumeixen fins a un 70% menys. Termor, creiem en el confort tèrmic.
Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona. Servei, professionalitat i qualitat.
Som Santi Enrique. Som Nissan. I estem a...
Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers, Terrassa i Sant Cugat.
santienrique.com. Som Nissan.
Comença l'espectacle. Torna la Fórmula 1. Noves batalles, estratègies d'equip, parades a boxes. A mans de la Fórmula 1, comença el nostre moment. Tota la Fórmula 1, només a Dazón.
Del 9 al 12 de març, vine a l'Expo Fira Kilòmetre Zero a Fira Reus. L'exposició més gran de Kilòmetre Zero, amb més de 600 vehicles en oferta i descomptes de fins al 40%. Però això no és tot. Sortejarem una moto Silence entre els assistents i més de 30 regals entre els compradors. Vine del 9 al 12 de març a Fira Reus. Entrada gratuïta.
Ja és aquí, la tornem a tenir, l'Expo Fira Kilòmetre Zero.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som el 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Bona nit. En els tres sortejos del triplex de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
el 276, el 160 i el 22.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Seguim fent ràdio esportiva a sobre d'una Maxus, d'aquestes furgonetes elèctriques que patrocinen la tertúlia del Tu diràs, amb el Raül Llimós, l'Àlex Dalmas, el Joan Poquí i el Joan Lluís Garcia. També amb algunes dades interessants del Jaume Molló, que volies comentar, dels Barça-Madrid.
Mira, el Barça ha guanyat 5 dels últims 8 partits al Bernabéu.
Hòstia. Bona dada.
5 dels últims 8 partits al Bernabéu. Els altres 3 els ha guanyat el Madrid. El Madrid ha guanyat 4 dels últims 8 clàssics al Camp Nou. Mala. La resta, 2 empats i una victòria del Barça. És a dir, Barça només ha guanyat un dels últims 8 clàssics al Camp Nou, que és el 5-1, que és una senyora victòria.
Arturo Vidal, eh?
Fent el, fent, cresta, fent el 5-1 amb la aquesta, però vaja, que és significatiu.
Sí, sí, i tant, i tant. De cara a la tornada, això, que haurà passat un mes, vull dir que... A veure com estan els dos equips. Dit això, ara mateix el Barça, no? L'escenari del Barça és de poder fer un triplet estatal. Guanyar ja, no, Copa, Lliga i Supercopa d'Espanya.
Sisplau, no faci servir aquest terme perquè...
Per què?
Perquè és ridícul.
És un triplet espanyol.
No fotis.
No?
No fotis.
Que no t'agradaria?
No, són tres Lliga i Copa és el duplet.
Val.
Perquè, a més, la participació de la Supercopa és per la temporada passada. O sigui, a mi que em posa malalt els sextetis que s'inventen, només falta que aquí ens inventem també una xuminada com el triplet.
Val. Guanyaries un duplet, però llavors li sumaries una Supercopa d'Espanya en la mateixa temporada. Cosa que no s'ha fet mai a la història. En una mateixa temporada, d'agost a maig, no s'ha fet mai guanyar Supercopa.
Ah, no,
no d'agost a maig no. En temporades consecutives, sí. D'agost a maig, no. Per això et dic que seria històric, també.
No, sí, sí.
També. Seria històric.
No, home, però més enllà de triplets... Tu, una temporada que guanyes Lliga i Copa, ja passa a estar entre les 15 millors de la història del club.
És excepcional. Clar, és excepcional. Clar, clar. És que la gent es pensa que no és excepcional. No, però sí, és excepcional guanyar Lliga i Copa. És una cosa que passa de tant quan.
I tant. Ara mateix contra l'Osasuna seria. Ara mateix, pel que hem vist a les anades. Queda molt.
Queda setmana més,
Queda calma, més, calma. Queda calma.
Sí, sí. Avui, per cert, hem estat...
Calma, que queda...
Què?
Queda molt per la Lliga i per la Copa.
Hem estat preguntant sobre Abde. Si hi hagués una hipotètica final Barça-Osasuna, Abde no la podria jugar. Perquè hi ha una clàusula que obliga l'Osasuna a pagar uns calés al Barça si vol fer servir Abde. És una clàusula de la por, entre cometes, perquè es pot trencar si Osasuna paga...
I vols dir que no pagarien, Aleix?
Jo crec que sí.
No ho sé.
O quanta pasta és?
No ha transcendit, no?
No ha transcendit. La veritat és que no ha transcendit, però aquesta és la situació. I després, clar, és que Abde ahir fa el gol de la victòria contra l'Atlètic de Bilbao a l'anada de l'altre semi, i sí, ens diuen des de l'entorn del jugador que evidentment, el Barça l'està seguint, que el Barça està molt content amb l'evolució que ha fet Abde, amb el creixement futbolístic que està tenint a Osasuna, i que, evidentment, la idea és que torni a fer la pretemporada Abde amb el primer equip, i després ja veurem, no? Ja veurem si el Barça pot fitxar, si no pot fitxar, com es pot reforçar al davant, si entra...
Aquest és el tema. És a dir, si el Barça no pot fitxar, evidentment que el jugador és un gran reforç. Si pot fitxar, no t'estrany que facin calaix.
Bueno,
home,
que no.
Sí. No sé, Aleix, si vols obrir aquest meló, però Abde potser ara mateix podria oferir més rendiment que Rafinha, perquè a mi em posa bastant nerviós Rafinha,
Sí,
em posa bastant nerviós.
Sí. Està...
No guanya ni un duel, eh?
No
guanya ni un duel, eh?
Aprovant molt justet l'absència de Dembélé. Home, perquè...
aprovant.
Entre cometes, no, t'ho dic perquè ha fet... Abans ho deies, ha fet 3 gols sense, sí. Quan no hi és Dembélé.
És l'únic davanter del Barça que, més enllà de Lewandowski, que ha marcat en els últims 10 partits.
Salvable té el partit contra el Manchester, sí, no? Al Camp Nou i... Sí. I poca
aquest
cosa
aquest és
més.
El dia que...
No, i és un tio que... Hòstia, li veus que el tio és bo, o sigui, que té qualitat, però em recorda una mica el Dembélé de... Bé, anava a dir els primers anys, tot i que Dembélé, mira, un dia sí, un dia no, però el Dembélé aquest que s'equivocava en la presa de decisions, que, no sé, a més és un tio que juga molt per dins, massa, quan no sé, hauria d'obrir més el camp... No sé, el veig un... No sé, no acaba de fluir, eh?
Jo l'únic punt que li salvo és que és la primera temporada i que sempre és complicat arribar a un equip com el Barça venint d'on venia ell, però realment el rendiment força decebedor.
Jo el que veig és l'extrem del Leeds United. Està.
Sí.
És l'extrem del Leeds United.
Sí, sí.
Ja, però allà va fer bons números, clar, i bones actuacions.
Al camp del Júpiter hi havia un... No. Hi havia però... un número que es deia Falín, que era canela pura.
Canela en rama. No, però vull dir que posats... És a dir, posats a analitzar rendiment, creieu que Abde hauria ofert menys rendiment que Rafinha? I ja no parlo de, preu, eh?
Ja. No ho sé. Sí,
però,
sí.
Clar,
coneix més l'estil, no? I potser sí que t'hauria ofert algun rendiment més. No sé. És un bon debat de cara a la temporada que ve, no? Què fem aquest futbolista.
En canvi, a Ferran sí que tímidament, però el veig... Avui la jugada, per exemple,
del gol pobre que ha salvat l'Ansu sense voler, la jugada sí. ha estat magnífica de Ferran. Ha aixecat el cap...
I el gol el crea Ferran. El gol, la passada, a Kessié és de Ferran.
Sí. Mira, i el gol l'ha fet a mitges Kessié i el 0-2 també hauria estat de Kessié. Kessié ens està començant a convèncer o no? Raül, a tu et convenç, ja, aquest futbolista, o no?
Aviam, crec que la continuïtat que està tenint en els últims partits l'ha fet guanyar en confiança i ha ofert un millor rendiment. És a dir, m'està agradant més ara Kessié que quan jugava estonetes. I a vegades això em fa pensar que jutgem els futbolistes per estonetes i és potser una mica injust, no? I ara jo, aviam, segurament, o sigui, amb Pedri, De Jong, Gavi, no és un competidor per formar part de mig del camp nivell Barça que volem, no? Però jo crec que no està fent uns mals partits. Ara, l'altre dia Almeria, per exemple, va anar una mica perdut. El camp del Manchester, primera part molt bé, segona part navegant. Però bé, el salvaria, és a dir, l'aprovaria ara mateix. I a més és pel que se'l va fitxar. Segurament no se'l va fitxar per ser un tio fix a l'11 inicial, sinó que fos un complement, una mica el rol aquell de Keita... De més múscul al mig del camp, sobretot en partits europeus, en moments determinats. Ara jo l'aprovaria, jo el salvaria. Que sí.
Estic d'acord amb tu que és veritat que des que està tenint continuïtat el rendiment és diferent. Ha anat una miqueta a millor, clarament. És veritat també que jo d'ell m'esperava més arribada i més gol, perquè amb el Milan sí que li havíem vist, vaja, va fer en Lliga l'any passat, no sé si...
Bueno, mira, avui, Juanlu.
Sí, 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 exacte.
Ha fet un gol i mig.
Més jugades d'aquestes, clar, avui hauria pogut marcar dos gols perfectament, però que avui ha estat pràcticament una excepció, perquè amb el que portem de temporada poc t'ha generat en atac. Jo pensava que seria un jugador menys de toc i més d'arribada, de poc toc, de fet, i d'arribada, que t'aportaria aquest físic d'arribant de segona línia, que el Barça també ho necessita.
Dalmas, que hem fet els primers sí. partits de Kessié al Barça, que són els de la pretemporada als Estats Units, són així. Mm. És a dir, Xavi demanava als interiors molta presència dalt, que pugessin molt. Encara no estava tan clar això del quadrat que farà. Era un quadre 3-3 molt clar, no?, amb Rafinha i Dembélé a les bandes. I dels interiors volia que anessin molt a dalt i que arribessin i que trenquessin pel mig. I això ho feia Kessié de meravella. Jo també esperava un Kessié més en aquesta línia. Però així com Dembélé, em sembla un jugador que té el sostre que té, no espero massa més. De Kessié sí que crec que és un problema d'adaptació a un escenari nou, que és el Barcelona, venint del Milan, que és un gran d'Europa, però és un club diferent, amb un futbol diferent. Amb Kessié sí que crec que se li ha de donar claríssimament un any més de marge. A mi sempre m'ha semblat un jugador més que correcte.
De fet, a mi em sorprèn avui que, per exemple, hagi jugat per darrere de...
Sí, a mi també. Estic d'acord.
Perquè crec que rendeix més millor davant que no pas a...
Jo esperava que jugués davant. Sí.
De fet, han començat així, després ho ha canviat una mica, no, Xavi? Diria, si no vaig errat. Àlex, que et convenç que sí, de moment, o no? Sí.
Bueno, és un jugador que, a veure, a mi no m'enamora, però sí que crec que amb Kessié va ser un punt injust. A mi em sembla que és un jugador que t'aporta més coses del que es deia, no? Crec que és un perfil necessari en una plantilla. Crec que és un jugador que coincideixo amb vosaltres, eh? A mi m'agrada més a la part alta del quadrat que a la part baixa. Jo entenc que aquest és un matís interessant que ha intentat fer Xavi avui, posant a De Jong a una segona alçada, és a dir, no al costat de Busquets, sinó per davant. Jo entenc que, o intueixo que és per corregir la falta de joc entre línies que ha tingut a l'equip sense Pedri en els últims dos partits, i que ho he intentat contrastar per aquí. El que passa que el Barça ha tingut tants problemes en la sortida de pilota que després, doncs, De Jong pràcticament l'hem tornat a veure al costat de Busquets, no sé si per indicació de Xavi o perquè ell mateix ja ho ha vist, no? A mi Kessié, quan està baix, és un jugador que en l'inici de pilota, en la sortida neta, no t'aporta. T'aporta trepitjant. És veritat que la gran virtut que té és l'arribada i és el llegir els temps de l'arribada, que no és tan fàcil, en futbol. És a dir, no és el mateix aparèixer que està l'àrea en allà, perquè si no, no sorprens. I això que sí, ho fa bé. I té rematada, i etcètera, etcètera. Em sembla un jugador que quan juga aporta coses. Dit això, jo crec que el Barça hauria de ser capaç de fabricar aquest tipus de jugador internament, és a dir, a partir de jugadors de casa. Però vaja, en qualsevol cas, és necessari en una plantilla. I crec que aquests partits on tu afrontes un equip que no està en bloc baix, que ha de ser un partit llarg i un partit de desgast i un partit on el pivot, on el 6 i el 10 necessitaran algú que estiri les pressions, crec que és un jugador que porta i que és necessari.
De fet, al seu lloc potser era per Iraj Moriba, no? És a dir, que la planificació del que és el Barça de fa un parell d'anys, aquell lloc l'hauria ocupat Iraj Moriba, va passar el que va passar amb el jugador i per això ha arribat un perfil com Kessié, que va arribar gratis, recordem, també.
Sí. Parlant del mig del camp, hi ha números destacats de Busquets.
Sí, ja han comentat a la prèvia que s'ha convertit en el futbolista amb més clàssics jugats, 46, ha superat els 45 de Messi i Sergio Ramos. S'ha convertit també en el futbolista amb més clàssics guanyats, 22, supera Paco Gento, que n'havia guanyat 21. Però atenció, és el primer futbolista de la història que guanya 13 partits al Bernabéu. De fet, els futbolistes que més vegades han guanyat el Bernabéu són Busquets amb 13, Messi, Piqué amb 12, Alves amb 10 i Iniesta amb 9.
amb tota la història, eh?
Sí.
Hòstia, 13 vegades ha guanyat
Busquets
el Bernabéu.
Busquets ha guanyat 13 vegades de 22 que ha jugat al Bernabéu.
És que
vull saber si abans d'ell o de Cruyff, perquè ens entenguem, el Barça havia guanyat 13 cops al Bernabéu.
No, mira, no. Vull dir que... abans de l'estrena de Busquets, sí, el Barça havia guanyat 15 vegades al Bernabéu en 60 anys, entre el 1948 i el 2008.
Però, si el rellotge el posem a l'any 74, que és el 05, d'aleshores ençà hi ha la gran majoria de victòries.
Sí.
Jo estic segur que aleshores, un dia ho vaig veure, no recordo, però eren 7 o 8, només fins a aquell moment.
Sí. És a dir, mira, ho tinc aquí.
El Barça guanya al Bernabéu relativament sovint, 3. Des de l'any 74. Guanya l'any 74, guanya la Lliga 76-76-02,
8.
Guanya la Lliga 82-83-02, guanya la Lliga 84-85-03, després ja ens anem, crec, al Dream Team amb el 0-1, ens anem al Barça de Bengales, botifarra!
De Giovanni. Aquella va ser bona, aquella, eh?
O sigui, fins al 0-5 són 8 victòries, 8, i a partir de llavors són 20 victòries.
Sí, fuà, una passada.
Des de l'any 74.
Sí, aquests números també es poden extrapolar als títols de Lliga. Sí. Si tu penses als títols de Lliga que ha guanyat el Barça des de l'era Cruyff, vull dir, i els compares amb els que havia guanyat abans, és que no hi ha color, clar.
I després, la Johan va ser la novena. Sí. La 74-75 és la novena Lliga del Barcelona.
I si ens fixem en l'arribada de Guardiola, que sempre marca un abans i un després, el Barça ha guanyat des de llavors el 57% dels seus partits al camp del Madrid. 13 victòries, 3 empats i 7 derrotes.
Guanya el Bernabéu, sempre és una alegria.
Un parell de tuits. Moisés Hurtado, mal partido del Madrid contra un sólido Eibar. I llavors, això no és tuit, és...
Quina ràbia els hi fa, eh?
És
quin mal fa que el Barcelona guanyi i sigui capaç de guanyar fent 0-1.
El diari Marca crec que és que diu la Xavineta se convirtió en autobús.
Bé, aquí tenim Maxos, que són furgonetes elèctriques, vull dir que aquí estem contents. Ara tornem al Tu diràs i rematem la tertúlia d'avui després d'aquesta victòria del Barça, defensiva, amb Catenaccio, però victòria del Barça al Bernabéu.
RAC 1.
Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que el paper i el cartró van al contenidor blau. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor blau. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Des de la vora, el mar se sent així. Des de dins, així. Com més ens hi acostem, més sentim. Cupra León Híbrid, amb etiqueta Eco per 260 euros al mes amb MyRenting. Entrada 6.690 euros.
Cupra Ondin Auto. T'esperem a Barberà del Vallès, Sant Cugat, Manresa i a redcupra.es/Ondin Auto.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Ràpida, àgil, intrépida i muy avispada. Llega la reina de la colmena.
Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? No deixis escapar aquesta segona oportunitat i vine fins al 4 de març a provar un dels nostres nous models. Entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Romauto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique. Sarsa Volkswagen és l'especialista en vehicles industrials. Visita les nostres instal·lacions i gaudeix d'un servei de primera. Amb totes les gammes Volkswagen que et faran el dia a dia més fàcil el teu negoci i tota la nostra gamma electrificada. Sarsa és concessionari oficial Volkswagen a Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Manresa i Vic. Sarsa Volkswagen Vehicles Industrials. Al Vallès i a la Catalunya Central, Sarsa Volkswagen.
Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona. Servei, professionalitat i qualitat.
Som Santi Enrique. Som Nissan. I estem a...
Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers, Terrassa i Sant Cugat.
santienrique.com. Som Nissan.
Què sentim quan una cosa ens captiva? El que sentiràs conduint el nou Peugeot 408, amb un disseny sorprenent i un interior amb acabats exclusius que et seduiran. Llavors comprendràs el llenguatge de l'atracció. Vine i descobreix el llenguatge del nou i magnètic Peugeot 408.
Turicar.com, carretera Santa Creu de Calafell 67, Sant Boi de Llobregat.
A Romacar, el major grup de concessionaris oficials fora Barcelona, estem de celebració. Estrenem noves ubicacions. Vine a qualsevol de les nostres instal·lacions de l'1 al 31 de març i gaudiràs d'ofertes especials en tota la gamma Ford. Romacar, a Barcelona, a la Maquinista i ara també al carrer Diputació, a Sant Boi i Sant Just, i nou centre trànsit a Molins. romacarabs.com.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Tres quarts d'una. Per anar tancant aquesta tertúlia post-victòria del Barça al Santiago Bernabéu, un parell de coses. Una, notícia que us hem explicat a RAC1, que us ha avançat aquest migdia el Roger Saperes. És sobre el Palau Laurana. A RAC1 us hem explicat que el Barça està treballant per tenir enllestit el nou Palau, abans que acabi l'actual mandat. És a dir, abans del 2026 el Barça vol tenir fet el nou Palau Laurana. La voluntat del club és que el bàsquet hi pugui jugar ja la darrera temporada, la 25-26, que es pugui jugar al nou Palau. I la fórmula, ja us l'havíem explicat fa uns mesos, la fórmula de finançament del nou Palau serà que una empresa assumirà el cost total de l'obra a canvi d'explotar comercialment el recinte. I el Barça n'obtindrà només una petita part d'aquests beneficis de l'explotació que farà aquesta empresa que assumirà construir el nou Palau i després explotar-lo. Un nou Palau on hi jugaria el bàsquet, amb capacitat per 15.000 espectadors, i després hi hauria doncs el nou Palauet on jugarien la resta de seccions. Aquesta és una de les informacions que avui us hem explicat, a veure si el Barça pot complir amb aquesta voluntat que té de tenir el nou Palau enllestit ja per la temporada 25-26. L'altra notícia del dia és sobre el cas Negreira. Avui hem sabut ja el parer dels àrbitres. Dani Aguilar, hola, bona
sí,
nit.
Sí, bona nit, i el que han fet ha estat tancar files per defensar de manera vehement la seva honorabilitat, en paraules del president del comitè, Luis Medina Cantalejo, i també el secretari general de la federació, Andreu Camps, davant un auditori de la ciutat del futbol de les Rozas farcit d'àrbitres. Ha deixat clar que mai cap àrbitre no ha estat deshonest. Paraules de Medina Cantalejo.
No hay ni una evidencia, ni una prueba contra nadie que esté aquí, ni contra compañeros de generaciones pasadas, que pueda decir que un árbitro de fútbol español es deshonesto.
A més, s'ha anunciat una investigació en marxa i l'elaboració d'un informe, encara confidencial en tota la documentació, que, per cert, també ha requerit la UEFA. La UEFA haurà de rebre aquesta informació. Camps i Medina Candelejo han coincidit també a denunciar un àrbitre. L'únic, han dit que s'ha negat a col·laborar en la investigació que està donant a terme la federació.
Se me ha informado que un árbitro no ha contribuido a la investigación interna, pese a que se le ha requerido por escrito para que facilitara toda la información solicitada. Nada aportó ni contestó dentro de los dos plazos que se le concedieron. Desafortunadamente, no remitió la información solicitada.
En cualquier equipo, pues siempre hay alguien que prefiere posturas egoístas, personalistas, traidoras. Y esa misma tarde se publicó por WhatsApp lo que habíamos dicho, que era simplemente esto.
Arran de les preguntes, també es pot deduir, vaja, tot apunta que aquest àrbitre seria Xavi Estrada Fernández, que ja ha dut el cas a la justícia. I responent també a per què la federació i el comitè no porten el cas als jutjats, ha dit Andreu Camps que els serveis jurídics els reclamen esperar, però que si la denúncia del mateix Estrada als jutjats a Barcelona prospera, ells s'hi afegiran.
Us demano una opinió molt ràpida, si voleu afegir alguna cosa. Raül, vols afegir alguna cosa sobre aquest cas, sobre el Barça, sobre el que sigui?
Va, jo crec que avui els àrbitres han fet el que havien de fer, i el que sí vull afegir, perquè si acabem avui i no ho destaco, m'agafarà un cobriment d'acord, i és el cinisme que avui hem viscut en alguns moments, a la prèvia, sobretot del partit, al Santiago Bernabéu, no? Aquesta pluja de bitllets, els càntics de Federació en Corrupció, vull dir, que això surti de l'afició d'un club com el Real Madrid, amb el que han robat al segle XX i a part del segle XXI, vull dir, aquest intent de canviar el relat, el Pou feia una reflexió durant la transmissió que m'ha semblat molt encertada, vull dir, has de ser molt curt de mires per comprar-lo.
Sí, sí. Ells són mestres amb això, tota la vida quan han estat. L'origen del Villarato, del Pol Villarato, és això, és fingir que els estan atracant.
Robant
amb ells.
És cert que aquí s'han comès errors.
És un tret al peu. El cas és un tret al peu per part
de Barcelona. Que s'han d'investigar i hem d'anar fins al final, i que segurament això els li dona cobertura als inventors del Villarato.
Però aquí, a mi el que em preocupa...
Però em sembla d'un cinisme i d'una jeta.
Sí, sí, tremendo. Però aquí a mi el que em preocupa és la volada que està adquirint. És a dir, dues coses. Una, a nivell espanyol, el cas ja la setmana passada va llegir que havia arribat a l'esfera política amb la intervenció del president del govern, que va dir que s'havia d'investigar, i el PP demanant la presència en seu parlamentària del ministre d'Esports, el senyor Iceta. Per tant, em costa pensar que això sortirà sense algun resultat. I la segona, la intervenció explicada avui pel senyor Camps de la UEFA. Que la UEFA fiqui el nas també m'inquieta, perquè al final és la que apadrina tot el futbol de competició.
Però tot el cas, s'ha d'aprovar un tracte de favor per part dels àrbitres a canvi d'aquests suposats diners pagats pel Barça, que de moment aquest tracte de favor ni s'ha aprovat, i jo crec que és pràcticament impossible d'aprovar.
Sí, sí. Dalmas, què?
Poc més a afegir, eh? És un tema que és per avergonyir-se una miqueta. Veurem com acaba. Dit això, a Madrid faríem bé a tapar-se una mica i no alça la veu,
Ha pensat diumenge, que aquest és el partit important contra el València al Camp Nou. Recordo que el Barça ara ja té setmanes netes, O sigui, el Barça, en tot el mes de març, que acabem de començar, només juga 3 partits. Barça-València, Atlètic de Bilbao-Barça i Barça-Madrid. Després hi ha una aturada per seleccions i fins a l'abril no tornarà al futbol. Per tant, a centrar-se en aquests 3 partits, amb setmanes netes pel Barça, per intentar sumar el 9 de 9 a la Lliga, i si pot ser, fotre una estirada bona abans que arribi un altre tram complicat de la competició, com són els mesos d'abril i maig. Ai.
Ben. No, si la, per nosaltres és una merda, perquè estem aquí setmanes...
No, home, ens ho passarem bé.
Però pel Barcelona jo penso... És un disbarat, el que diré. Ai. I no estareu d'acord amb mi. L'eliminació... Bueno, vaig dir les coses. L'eliminació de Europa League li anirà la mar de bé.
Molt bé. Joan Lluís García, Àlex Dalmas...
Potser...
Sí, digues, Raül. Sí.
Perdona, però aquí, no, que potser diumenge a Almeria no pensaves el mateix,
I tant. vaig pensar, imagina't cada vegada que hi hagués un postpartit d'Europa League, imagina't que el partit fos així.
Yeah.
Precisament.
Tant de bo.
Ho veurem. Raül, gràcies, una abraçada.
Vinga, un plaer, bona nit.
Adéu, bona nit. Joan Lluís, Àlex, Poqui, gràcies.
Bona nit.
Adéu,
Molló.
Vinga, va, pugem a la furgoneta.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs.
Presentem la nova gamma de furgonetes Maxus i els seus nous models 100% elèctrics. Una nova energia per fer front a les feines més dures i el dia a dia més exigent. Una nova energia que és pura força. Digues adeu als no puc, millor. Sayonara, baby. Maxus, una nova energia.
6 minuts i la una, fem una pausa i de seguida ve el Mundet amb tota la ressaca de la victòria del Barça de bàsquet avui al Palau Laurana a l'Eurolliga.
Tu diràs, amb Aleix Pericé.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
Professionals, a Bricomar sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. No veieu una eina, veieu una esmoladora angular de 900 watts. A Bricomar també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara hem canviat de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Comença l'espectacle. Torna la Fórmula 1. Noves batalles. Estratègies d'equip. Parades a boxes. A mans de la Fórmula 1. Comença el nostre moment. Tota la Fórmula 1 només a Dazón.
Ei, ja és aquí, la tornem a tenir, l'Expo Fira Kilòmetre Zero. El 9, 10, 11 i 12 de Fira Reus, com cada any t'esperem. I amb descomptes brutals et sorprendrem.
T'esperem a l'Expo Fira Kilòmetre Zero a Fira Reus, del 9 al 12 de març. Entrada gratuïta.
Vols saber una cosa?
Cuenta, cuenta.
Compte 10.
Què?
Doncs que amb el programa Mi BP t'estalvies 10 cèntims per litre cada cop que poses gasolina. I pots gaudir de molts més avantatges utilitzant la targeta Mi BP.
Anda.
No, anda no, en cotxe. Ja saps, compta amb nosaltres. Compta amb 10 cèntims per litre. Consulta les condicions a mibp.es.
Del 9 al 12 de març vine a l'Expo Fira Kilòmetre Zero a Fira Reus. L'exposició més gran de Kilòmetre Zero amb més de 600 vehicles en oferta i descomptes de fins al 40%. Però això no és tot. Sortejarem una moto Silence entre els assistents i més de 30 regals entre els compradors. Vine del 9 al 12 de març a Fira Reus. Entrada gratuïta.
Ja és aquí, la tornem a tenir, l'Expo Fira Kilòmetre Zero.
Ja faci sol, plogui o nevi, aposta per la seguretat i posa el teu cotxe a punt amb Group Driver, la xarxa d'especialistes en el teu vehicle. 40 tallers arreu de Catalunya i Andorra a punt per atendre serveis de pneumàtics, canvi d'oli, frens, tot el que necessitis pel teu vehicle. Entra ara a drivercenter.es i troba el teu taller més proper. Group Driver, confiança per arribar a qualsevol lloc.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 30 de gener de 1929.
I el número de la sort, el...
el 10.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Bàsquet amb vena.
Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot.
Avui edició express del Bàsquet amb vena, com intentem fer cada dijous després d'aquesta victòria plàcida del Barça al Palau Blaugrana contra els Alguiris Kaunas a l'Eurolliga masculina. Hola, Mundet.
Què tal?
Ben tornat al Palau. 18a victòria ja del Barça a Europa aquesta temporada. Triomf fàcil, eh? 93-74, el marcador ho diu tot. I això permet consolidar el conjunt blaugrana en les posicions altes, eh, d'aquesta Eurolliga, en la recta final ja de la fase regular.
Sí, un partit molt seriós i molt pràctic de l'equip que ha anat gairebé sempre per davant en el marcador i que no ha tingut els ensurs d'altres dies de... partit guanyat, m'arrepenjo, i a partir d'aquí tots a partir fins al final. No, avui no. Després d'un primer quart d'agafar les mides al rival, en el segon i el tercer el Barça ha fet una cosa molt senzilla, que és detectar allà on els Alguiris era feble i tirar-se-li al coll. perquè m'entenguis, el Barça és un equip físicament molt superior als lituans i el que ha fet avui ha sigut generar constantment superioritats per portar al pal baix els jugadors dels Alguiris més petits. I allà el Barça s'ha inflat amb Mirotic, amb Vesely, amb Sanli, amb Satoranski, i la veritat és que els Alguiris no han tingut cap mena de capacitat de resposta. Els lituans, a més, són un equip que va de baixada. Amb el d'avui han perdut ja 5 dels últims 6 partits i ho han notat, eh? A la que el partit s'ha posat més 26 a la recta final del tercer quart, el partit s'ha trencat, s'ha acabat, i gairebé et diria que tothom s'ha anat a veure el futbol, literalment. Serona Jasikevic, la veritat és que la sala de premsa estava molt satisfet per com el seu equip havia llegit el que hi havia en tot moment a la pista i per com s'havia executat el pla de partit.
Sí, yo creo que hemos estado muy sólidos, ¿no? Que hemos sabido diferenciar, ¿no? Cuando ellos van a jugar con un tipo de cinco, después hemos hecho muy bien en cambio todo. Cuando ellos se puso, bueno, yo creo que hemos jugado muy bien hoy. Hemos hecho muy buen partido.
Menció especial en el partit d'avui per Nikola Mirotić. 28 punts, la millor actuació des de la reaparició de la lesió al mes de desembre. Entre que li ho han posat fàcil i que l'home s'està trobant cada vegada més bé, la veritat és que s'ha notat. Avui, a més, Aleix ha trencat el seu silenci des de la Copa. Hem parlat també al final del partit i ens ha confessat que necessitava un partit com el d'avui des de que ha reaparegut. I li han demanat el punt de vista de com veu el Barça, malgrat l'eliminació als quarts de final de la Copa del Rei contra l'Unicaja a Badalona, diu que veu el Barça ple rendiment.
Yo le veo muy bien al equipo. Y antes de la Copa estaba jugando un buen baloncesto. Una pena, ¿no? Hay una decepción grande lo de Málaga, pero el equipo sigue jugando y entrenando muy bien, con opciones de acabar bien esta temporada. Estamos con ilusión, sabemos que lo podemos conseguir y habrá que ir a por ello.
Amb aquesta victòria del Barça atrapa l'Olympiacos al capdavant de la classificació. Els grecs han de jugar demà a Milà, també ha de jugar al Madrid, a la pista de l'Asvel, i ha de recuperar el partit pendent amb el Fenerbahçe. Demà farem l'actualització de quan queda el tall de la cinquena posició. Deixem destacar-te també els 700 aficionats lituans que hi havia avui al Palau Blaugrana. La veritat és que es nota que l'esport número 1 a Lituània és el bàsquet, eh? 700 aficionats en un partit de Lliga regular en plena crisi. Hi havia 6 periodistes desplaçats de Lituània cap aquí en un any on, recordem, el govern dona suport de ple a l'organització de la Final Four, que es farà a pocs quilòmetres del front de guerra, del front de guerra d'Ucraïna. Val? Vull dir que, en fi, que és l'esport número 1. Propers partits del Barça, cap de setmana a la pista del Saragossa, la setmana evident tenim back-to-back, i és dels xulos, eh? Dimarts al Pireu, a la Gran Mentida, contra l'Olympiacos, divendres a la pista del Fenerbahçe.
Alguna cosa més, Fondito?
Sí, que l'Uni Girona i el Cadí la Sèvia són a casa, després de les eliminacions europees d'ahir. Els serveis mèdics de l'Uni han endarrerit fins demà la ressonància magnètica a la capitana de l'equip, Maria Pérez Araujo, per poder-li fer un diagnòstic més acurat degut a la inflamació i tot el líquid que hi ha dins del genoll que ja es va fer mal. I de l'NBA, un seguit de noms propis, LeBron James s'estarà un mínim de 3 setmanes de baixa per culpa de la lesió que es va fer al peu el dia 26 del mes passat. És una incògnita com està i quina serà la voluntat de forçar, perquè ara que els Lakers semblava que es feien un tomb amb l'equip lluitant per entrar pel playoff, es perd un mínim de 10 partits. Aquest matí, a més, ens hem llevat amb la reaparició / debut de Kevin Durant en Phoenix, 23 puntets a Charlotte, molt bé, però de moment el líder dels Suns continua sent Devin Booker. I per la gent que se'n vagi a dormir tard, aquesta nit hi ha dos molt bons partits, eh? Hi ha un Dallas Sixers, ara a 2:15, probablement amb Embiid, cara a cara, els dos màxims anotadors de l'NBA, Doncic contra Embiid.
Bon partit, aquest.
Sí, en un moment en els Mavs començaran a necessitar de victòries després de l'arribada de Kyrie Irving. I a les 4, si esteu escoltant la repetició del Tu diràs, el teniu en joc, hi ha un Warriors-Clippers, dos equips que estan en dinàmiques ben oposades, els Clippers de baixada, Golden State de pujada, malgrat la baixa de Stephen Curry, que hi ha tornat parcialment als entrenaments.
Perfecte, Mundet, impecable, gràcies.
Salut, bona nit.
Vinga, bona nit. I abans de marxar, què ens deixem, Aguilar?
Alguns resultats del dia, com per exemple, arrencant la Copa del Rei d'hoquei patins, tenim ja una semifinal definida, serà el Liceu-Voltregà. Liceu ha guanyat 7-2 al Caldes, Voltregà ha guanyat 2-3 al Noia, demà els altres dos partits de quarts, a les 6 Barça-Igualada, a 8:45 Reus-Caldes, en handbol el Barça ha igualat el rècord de partits invicte a la Lliga de Campions, ha guanyat 31-32 al Quilche, 24 enfrontaments sense perdre, jugarà els quarts contra el guanyador entre Alborg i GOG. En waterpolo, el club natació Terrassa ha guanyat 15-12 a l'Enca Istanbul a l'anada de les semifinals de la Challenger Cup i tot plegat el dia que s'ha presentat el Barcelona Open Banc Sabadell Trofeu Compte de Godó. David Ferrer, el director, ha anunciat que hi haurà Carlos Alcaraz, el vigent campió, i també Rafa Nadal.
Entre d'altres, encara queden molts més noms que sabrem el dia 21 de març, que és quan es farà oficial la llista d'aquest Godó, 70a edició del Barcelona Open Banc Sabadell Trofeu Conde de Godó, que es farà entre el 15 i el 23 d'abril, evidentment a les pistes del Tennis Barcelona. I les portades, Dani.
A veure, Mundo Deportivo, infranqueables, amb una imatge de Gavi celebrant la victòria del Barça al Bernabéu. Sport, proeza en el Bernabéu. L'Esportiu, la defensa mana. El Barça fa un exercici de resistència sense pilota i amb un esforç majúscul. El diari Marca, el Barça saca oro. I el diari AS, mucha histeria, poca història. Amb una imatge, vaja, la imatge de la baralla, picar baralla, enfrontament intens entre Vinícius i De Jong.
De la lluita grecorromana,
exacte,
que han tingut Vinícius i De Jong.
Això mateix.
Dani, vagi bé el cap de setmana, el t'ho diràs.
Molt agraït.
Ja sabeu que a partir de demà i també dissabte tindreu el Dani Aguilar aquí al capdavant del t'ho diràs, perquè la ràdio esportiva no s'atura mai aquí a RAC1, i el t'ho diràs encara menys. Pràcticament tots els dies de l'any hi ha programa del t'ho diràs. Ho deixem aquí, descanseu. Gràcies al Joan Ferrus a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. El Barça ha guanyat el Bernabéu 0-1, amb molt bona actuació defensiva, i té un peu a la final de Copa. Falta l'altre, el dia 5 d'abril al Camp Nou, la tornada. I els de RAC1 hi serem. Que vagi bé, bon cap de setmana.
Tu diràs.
RAC1. Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 5 minuts de la una. El Congrés Mundial de Mòbils ha superat totes les previsions d'assistents. L'edició d'aquest any ha arribat als 88.500 visitants de 202 països i ha reunit més de 2.500 expositors. Un èxit que, segons un dels màxims responsables de l'esdeveniment, John Hoffman, demostra que el mobile ha de ser 100% presencial.
We were the first to kind of shut down.
Els primers en tancar abans que el Covid fos fins i tot Covid. No sabíem què era. Suposadament no estava a Europa encara, però ho estava. I després vam ser els primers a tornar, el 21, amb un esdeveniment molt petit. I després el vam engrandir el 22. I ara, saps què crec? Que podem dir clarament que les persones definitivament necessitem reunir-se en persona per fer fluir la creativitat, per discutir i per debatre en persona.
To get together in person.
Tot i així, el Congrés encara no ha arribat al pic de visitants del 2019, quan hi va haver 109.000 assistents, una xifra que sí que preveuen assolir ja l'any vinent. Jaume Collboni considera una falta de respecte al vídeo que s'ha fet viral aquest dijous en què hi apareix una infermera de l'Hospital Vall d'Hebron de Cádiz, ella, que critica que es necessiti el nivell seu de català per aconseguir una plaça fixa a Catalunya. En una entrevista aquesta nit al 324, el socialista ha remarcat que els catalans tenen dret a que els atenguin en la seva llengua.
Està absolutament fora de lloc i crec que és una falta de respecte als catalans i als que parlem el català com a llengua materna. Crec que han d'entendre tothom, i és perfectament comprensible al conjunt de l'Estat, que els ciutadans de Catalunya tenim el dret a que els treballadors públics facin servir les dues llengües que són oficials a Catalunya i que, per tant, això forma part d'una de les obligacions.
El Departament de Salut i el Vall d'Hebron ja investiguen el vídeo i Salut, de fet, ha obert un expedient a la infermera. Més coses, Pedro Sánchez carrega contra el president de Ferrovial, Rafael de Pino, després que hagi decidit traslladar la seva empresa als Països Baixos. Des de Copenhague, el president del govern espanyol ha assegurat que darrere de la intenció de Ferrovial de marxar d'Espanya no hi ha interessos empresarials, com sosté la companyia, sinó de caràcter personal i privat. Creu que vol evitar pagar l'impost de patrimoni, per això diu que del Pino no és cap exemple.
En España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino.
El president espanyol també ha parlat sobre el cas Mediador, demanant a la resta de partits que actuïn amb contundència quan es trobin amb casos de corrupció a les seves files, com segons ell ha fet el PSOE. I encara en política, Laura Borràs assegura que torna a l'activitat després del seu judici. En un vídeo que ha penjat a les xarxes socials, la presidenta de Junts ha donat les gràcies a tots els qui li han donat suport després de constatar, diu, que no ha tingut un judici just per la seva condició d'independentista. Tot plegat, assegura, només ha fet que torni a treballar amb més ganes.
Fa unes setmanes necessitava obrir un parèntesi. I avui que el tanco, vull que les meves primeres paraules siguin per donar-vos les gràcies a tots els que m'heu fet arribar a través de milers de missatges el vostre suport i la vostra estima. a tots els qui no heu cregut les mentides i barbaritats que t'han dit sobre mi. Després d'haver superat aquest tràngol, reprenc la meva feina i ho faig més ferma i més determinada que mai.
Recordem que la Fiscalia li demana a Borràs 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per presumptament haver fraccionat contractes quan era la presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes. I un últim apunt, perquè només la meitat dels joves està totalment d'acord que cal utilitzar preservatiu quan es tenen relacions sexuals. És el que revela una enquesta que ha fet la Diputació de Barcelona a 24.000 alumnes de quart d'ESO. A més, un 20% dels adolescents no està ni d'acord ni en desacord que el condó sigui la fórmula anticonceptiva més efectiva, mentre que un 25% considera que redueix el plaer. L'enquesta també mostra diferències per gènere. 6 de cada 10 noies diuen que rebutgen mantenir relacions sexuals quan no es té preservatiu, mentre que pel que fa als nois el percentatge no arriba a 4 de cada 10. I ara els esports, amb Dani Aguilar.
El Barça s'avança a les semis contra el Madrid després de guanyar per la mínima amb un gol en pròpia porteria de Militao. Els blaugranes desconeguts han protagonitzat un partit contracultural, han entregat la pilota, però han defensat també que per primera vegada en 15 anys els blancs no han xutat a porteria al Bernabéu. El Barça, a més, ha registrat el percentatge més baix de possessió en moltes temporades amb un 35%. Xavi n'ha fet aquesta reflexió.
El primer objectiu que tenim com a model de joc és defensar amb la pilota, però avui no hem pogut. Hem tingut pèrdues innecessàries, no hem estat pulcres amb la pilota a camp contrari, però bé, després hi ha el segon objectiu, que és defensar sense pilota, i jo crec que hem estat extraordinaris.
I una dada més d'aquest partit, Sergio Busquets s'ha convertit en el jugador que més clàssics ha disputat mai, supera amb 46 participacions Messi i Ramos. Fora del futbol, avui arrencat la Copa del Rei d'Hoquei Patins de Calafell, amb una primera semidefinida, Liceo Voltregà han guanyat respectivament Caldes i Noia. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça ha guanyat 93-74 als Alguiris lituà, i el Club Natació Terrassa s'ha avançat a l'anada de les semifinals de la Challenge Cup de Waterpolo, ha vençut l'Enca d'Istanbul 15-12.
El trànsit a aquesta hora calen cadenes per circular per la C28 entre Naut Aran i Alt Àneu, i pel que fa al temps, aquest divendres farà més sol i menys fred al centre del dia, quan serà més fàcil arribar als 10 graus i passar-los. Nit plenament hivernal, però amb temperatures una mica més altes a ponent i a l'interior de les comarques de Tarragona, tramuntana i mestral moderats, a l'Alt Empordà i també a les Terres de l'Ebre. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies rac1.cat.
RAC 1.
Soy Evaristo, el rey de la baraja. Vivo entre rejas, antes era chatista.
Aquest diumenge, un quart de cinc, Barça-València. Un baraja i una baralla esportiva. Qui en serà el rei?
Cuanto más necesito para ser Dios, Dios, Dios. Cuanto más.
El Barça necessita punts per ser líder, líder, líder.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som u. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC 1 presenta... Un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Esparreguera!
Sí!
Gràcia!
Sí!
Sagrada Família!
Sí!
Badalona!
Sí!
Sabadell!
Sí!
Mataró!
Sí!
Benicarló!
Sí!
Lliçà de Vall!
Sí!
Prat de Llobregat!
Sí!
Premià!
Sí!
I Sant!
Sí!
Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Avui aprofitarem la competència per llegir alguns dels missatges que es van enviar entre el president de l'Audiència Nacional i el número 2 de Jorge Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior sobre el cas Bárcenas.
Però escolta, amb això ja ho ha dit el Basté. Sí. Vull dir, ja està, aquests dos pàjaros pues eren amics.
Sí, però a banda d'això explicarem res.
A banda d'això, res.
Sí, bueno.
Si ara esteu en contra de l'amistat, pues mira, no. Escolta, com va dir Montaigne,
sí.
El que tu pensis,
sí.
A mi, plim.
Molt bé. Diria que això no ho va dir Montaigne, però bueno...
No vas conèixer tu?
No cal...
Vas conèixer el Montaigne?
Que era de Terrassa. Podria haver estat de Terrassa.
Llest. I ets un llest? Que el vas conèixer, tu?
No el vaig
Mira,
conèixer.
Mira, no foteu merda sobre el president de l'Audiència Nacional i el Ministeri de l'Interior.
No estem dient res, s'han filtrat.
Mi delito es que un hombre pueda ser amigo de otro hombre.
No, home, no.
Sense cap traça de mensensualitat.
Sí.
Lléveme presa, senyorita.
No, no, és que clar, una cosa...
Si mi delito es ser un hombre que fuma puros y tira el humo dentro de una copa de coñac, una copa balón, para acto seguido tornar-ho a inhalar amb tot el seu aroma, escolta'm, acabàrem...
Si
és que això tampoc no es pot fer res.
Però és que el problema que expliquen aquests missatges...
Si el problema d'aquest país és que dues persones, un jutge i un número 2 d'un Ministeri de l'Interior, amb un ADN 110% pur de mascles,
sí, home, aviam,
es puguin enviar missatges d'amistat i de fraternitat, doncs a sota, mira.
Sí.
Pareu el tren de Rodalies, que jo baixo.
No cal que el parem, ja.
Ja està parat.
Pots baixar, amb una mica de sort, a pujar.
Exacte.
Bueno,
escolta, com jo sempre dic, les màquines cada cop són més persones, i les persones, pues... Les persones cada cop més màquines.
No? Això ho ha dit el Basté aquest matí i no sé què té a veure amb...
Ell, la frase és d'ell.
Bueno, probable, d'ell o de Montaigne, perquè jo els confonc. Sigui com sigui, deia que no sé què té a veure que el president de l'Audiència...